La Montse Santolino és la coordinadora de la Federació Catalana d'ONGs. Montse Santolino, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Estem dient moltes bestieses, és a dir, el que s'està comentant aquí, hem de parar, per exemple, a donar roba als veïns i a les entitats que organitzen col·lectes per anar a Ucraïna?
A veure, no estem dient bestieses, estem descrivint el que passa en una situació d'absoluta, bueno, d'un cert descontrol, una situació que jo vull recordar que fa 15 dies, efectivament, un dia abans de que Rússia invadís Ucraïna, encara hi havia molts analistes que deien que això no passaria, o sigui, lamentablement, a tots, i també a les organitzacions, és una situació, doncs, que sí, ens ha agafat una mica de sorpresa, perquè, bueno, tots els hi havia molta divisió entre els analistes sobre el que podia passar o no deixar de passar. D'altra banda, vull recordar que a Ucraïna, a l'est d'Ucraïna, ja hi havia un conflicte obert des de feia 8 anys i alguna organització ja estava treballant, alguna de les nostres organitzacions com Metges del Món ja portava temps treballant allà. O sigui, un cert coneixement de la situació en una altra banda del país sí que teníem. Que tot això que s'està descrivint és justament això, o sigui, una situació absolutament excepcional en la qual ja han sortit. Es calcula que prop de 2 milions, però és que es calcula que les, o sigui, ara mateix, diguem-ne que com sempre que hi ha aquests grans moviments de població, ha sortit, diguem-ne, la part de la població que podia permetre sortir. Encara esperem que surti molta gent i que poden arribar, els càlculs d'ACNUR és que poden arribar a 4 milions de sortir 4 milions de persones. Què passa, doncs, el que s'està descrivint? Que, efectivament, a totes les fronteres, aquest èxode massiu, doncs, bueno, doncs està generant un cert col·lapse de sortida i en aquest centre comercial, que sí, s'ha acabat convertint en una mena de centre d'acollida de refugiats, doncs està passant tot el que, òbviament, el periodista descriu que està passant. Que la millor manera és endreçar-ho, òbviament, bàsicament per les raons que està comentant el company. Tota aquesta gent que està sortint, ja ho estem veient, que són bàsicament famílies i mares amb criatures, és gent que el que vol és tornar a casa i per proximitat cultural, econòmica i tot, vol quedar-se en els països que estiguin més a prop. De manera que aquí és on s'entén, òbviament, que el primer cop, diguem-ne, l'estan rebent a Polònia, que està fent una feina espectacular.
Però dient això, la pregunta que tinc, Montse Santolino, és si hem de parar de fer organitzacions cap allà amb cotxes per donar roba, recaptar roba entre els veïns,
etc. Com ha comentat el company, vull dir, nosaltres hem de pensar que no som el país que està més a prop, o sigui que els polonesos estan fent... el que no ha dit el company és exactament qui està gestionant tot això, qui està agafant aquest registre d'aquí, o sigui, algú està controlant tot això, òbviament.
Voluntaris, clar, voluntaris, sí. Quins voluntaris d'on?
Voluntaris de Polònia.
Clar, és que, òbviament, els països propers i tots els països que estan recollint hem de pensar que, igual que nosaltres, bueno, doncs hem tingut aquest impuls solidari absolutament encomiable, per suposat, doncs la resta de població europea també. Clar. Vull dir, abans que nosaltres ja hi ha molts voluntaris polonesos i alemanys, com s'ha dit, i de molts altres països que ja han enviat molta ajuda i que ja estan treballant. Hem de deixar de fer-ho, com molt bé has dit tu, el que hem de fer és ara endreçar tot això. Hem de recordar que ja que a Europa tenim unes estructures de cooperació i que tenim ajudes i que tenim polítiques públiques per tot això. També vull recordar que són els governs els que haurien de poder respondre en primer terme a totes aquestes situacions i que les ONGs estan per fer el que no fan els governs, ¿vale? D'acord. Llavors, en primer lloc, això, el propi govern de Catalunya, doncs, va tenir una reunió dilluns, però encara no s'han anunciat ajudes públiques. De manera que, primer, la resposta de coordinació de tots els governs, que és veritat que està sent una mica lenta. I després, doncs, intentar ordenar tot això, sobretot nosaltres el que demanem és una mica de calma. Això és una crisi llarga. Persones, s'hauran de distribuir per tota Europa i caldrà també fer un esforç de la ciutadania en acollir tota aquesta gent que vagi arribant. Llavors, el que demanem d'entrada és això, calma. O sigui, no ajudar, sinó ajudar a mig i llarg termini, perquè farà molta falta.
Ara anem a fer, Montse Santolino, un exercici de pràctic. Soc una persona que tinc roba, que la vull donar. On la dono? Amb els veïns que me'l demanen perquè ells faran una organització i s'aniran amb una autocaravana cap allà? On envio aquests diners? On envio aquesta, aquesta roba?
Primer, justament, per això nosaltres el que recomanem sempre és demanar diners. És com un principi de l'ajuda humanitària molt bàsic. Entre que nosaltres recollim coses i arriben allà on les volem arribar, passaran dies. Sempre és molt més interessant, perquè costa menys diners, és recollir diners i comprar tot allò que calgui. Quan més a prop del conflicte, millor. En aquest cas, doncs, pensem doncs, això, que si des d'aquí fins a Polònia el que trigarem en portar el que calgui, a Polònia ens costarà molt més barat, ens haurem estalviat doncs, molta benzina i molt combustible, i a més ajudarem a l'economia polonesa, que ara està, efectivament estan fent un sobreesforç per acollir de manera ràpida i per intentar gestionar tot això que els està venint a sobre.
Donar diners aquí.
No, doncs aquí hi ha dos tipus d'organitzacions ara mateix, o sigui, les organitzacions que, diguem-ne, les organitzacions amb més experiència que s'estan desplegant, òbviament, i que estan intentant doncs, ubicar-se en aquesta situació que ha descrit el vostre company ara mateix, i després hi ha entitats ucraïneses. Hi ha entitats ucraïneses que, com bé crec que us he sentit abans, ja tenien experiència en treballar a, diguem-ne, a terreny amb el seu país, perquè, per exemple, algunes portaven nens de Txernòbil per passar els estius. Llavors, hi ha organitzacions ucraïneses amb una mínima capacitat i una experiència ja també en justament treballar amb el seu país. Llavors, el que nosaltres estem recomanant d'entrada és treballar o amb unes altres, que tenen una mínima capacitat
de gestió. Però més que res perquè no ens perdem una mica i que concretem per la gent que ara ens està escoltant i que diu, me'n vull anar cap allà. No. Per tant, primer, diners que vagin a la seva ONG de referència, sigui ACNUR, sigui UNICEF, sigui Metges Sense Fronteres, sigui Creu Roja, i doni diners allà. Perfecte. Això seria el...
Que la gent, efectivament, que la gent s'informi de quines organitzacions i que també truqui i reclami i demani exactament què esteu fent, quan arribareu, això d'entrada. Vull
perfecte.
Dir,
gent que no pot...
Sí, no fer cas, sobretot, de les crides per WhatsApp, que no sabem ni qui, d'on surten, ni exactament què es recollirà, ni on es portarà, ni com es portarà, perquè es poden generar situacions de col·lapse i una cosa que fem per ajudar, doncs al final es converteix en un problema.
Com m'agrada sentir això, perquè m'està arribant una de la parròquia de no sé què, que recull no sé quantos, que aquesta altra, que està molt bé, però que... Però és que està arribant per WhatsApp un seguit d'informació que no saps moltes
vegades... Ja hi ha tones d'aliments i de roba recollida. Llavors, ara, el primer és gestionar tot això. Gestionar tot això significa personal, voluntaris, classificar-ho, fer capses, portar-ho. Vull dir, que per poder fer-ho en una dimensió, diguem-ne, significativa i que sigui eficaç, doncs requereix una mica de feina, també. Llavors, ara ja s'ha recollit moltíssimes robes, s'han recollit aliments. Llavors, el que nosaltres diríem és una mica de calma, anem a organitzar tot això, anem a mirar com ho podem enviar de la manera més efectiva i a on i amb qui, i sobretot ara també esperar una mica a veure com tot aquest gruix de famílies van arribar i es pot gestionar.
Val.
El govern anunciava fa dos dies, el govern espanyol, un gran centre d'acollida justament de persones aquí a Barcelona. Doncs el que hem d'exigir també als nostres representants polítics és més agilitat en tot això.
Val. Si li pregunto, per exemple, és a dir, han dit donar diners a la seva, ONG de referència, qui cadascú tingui de referència, tenint en compte la lentitud dels governs en aquests moments. La gent que està anant amb el seu cotxe a buscar refugiats, què li diu a aquesta gent? Que diu, jo me'n vaig a buscar gent cap allà per portar-la cap aquí.
Li dic que el que ja s'ha descrit, vull dir, no podem... Aquí, en aquestes situacions, hi ha molts riscos i els hem de tenir clars, també. Aquí ja s'ha parlat de que hi ha un registre i un cert control, però hi ha molts riscos. El que sabem d'altres situacions similars, sobretot, és un perill el tema dels menors que viatgen sols. Està super comprovat que en aquestes situacions, com que, lamentablement, en aquestes situacions de conflicte la societat demostra moltes vegades el millor i el pitjor, doncs són situacions particularment complicades pel tràfic de menors, pel tràfic de persones. Llavors, sobretot amb els menors, òbviament el que cal és un control, i amb els menors no acompanyat especialment, doncs sí que intentar que totes, hi ha protocols especials que tenen organitzacions com UNICEF, com Save the Children, especialitzades en menors, justament per controlar molt això, i això ho hem de tenir molt present, que són situacions de confusió i que poden comportar problemes d'aquest tipus.
Sí, perquè en circumstàncies com aquestes estem parlant de de la possibilitat que hi hagi tràfic de nens i fins i tot de tràfic de dones.
En totes les guerres, en tots els conflictes, en tots els moviments massius de població, és un risc real que això succeeixi.
Clar, i aquest és el problema que tenim a hores d'ara, és a dir, que pugui passar coses com aquestes, que davant de la bona voluntat massiva de la gent, sempre hi ha qui es vol aprofitar d'aquesta història, i quan parlem del que en diu l'Armenteres, no, és que són un grup de voluntaris de Polònia que estan ajudant, és a dir, estem parlant de voluntaris, no estem parlant de gent organitzada pel govern de Torn, estem parlant de voluntaris que poden escapar segons quin tipus de control que pugui haver-hi.
Em disculpes, nosaltres sabem, per exemple, que Creu Roja Catalunya està enviant tones de material a Creu Roja, justament de Polònia. O sigui, que igual que nosaltres tenim aquí les nostres ONGs, doncs a Polònia hi ha ONGs. Una altra cosa, i hi ha un sistema d'ajuda i de cooperació i d'acollida també de refugiats. Una altra cosa és que les dades estiguin absolutament desbordats i que, efectivament, encara faltin doncs, segurament uns dies perquè tot això estigui com a més ordenat i més endreçat. Ara, doncs aquesta pila de voluntaris que hi ha ja efectivament està fent una mica el mínim que s'ha de fer, que és intentar doncs justament registrar entrades i sortides.
Val. Una última pregunta abans de que tingui una altra trucada esperant, que és aquesta idea d'habilitar magatzems per recollir donacions com ha fet l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat al Port és una bona idea?
Bueno, bàsicament és que justament el que s'ha d'intentar és ara canalitzar tot el que s'ha recollit. O sigui que, d'acord també amb el consulat ucraïnès, que és una mica a través d'on s'han vehiculat moltes ajudes, el propi consulat, podem imaginar que un consulat habitualment no es dedica a aquestes coses. Llavors, necessita suport també per aquestes coses. I davant la llau d'ajuda que ja s'ha recollit i d'ajuda que ha arribat al consulat, doncs cal, com a mínim, que tot això es reculli per poder canalitzar-lo de la millor manera possible, perquè ara farà falta doncs, això, el transport, farà falta fer-ho arribar a zones concretes, a organitzacions concretes i a punts concrets.
D'acord. Algú de fer, no sé si volia dir alguna cosa al Ramon, o volia fer una pregunta o alguna cosa, sisplau, acomiado a la Montse Santorino.
No,
molt ràpidament, és que estem que tot el que vostè ha descrit i tota l'activitat dels voluntaris, que em sembla magnífic, però vostè ho ha dit diverses vegades i crec que valdria la pena posar també l'accent aquí, és a dir, les ONGs estan per fer allò que els estats no, més enllà del que els estats ja haurien de fer, què és el que estan fent els estats en aquests moments, perquè la situació que s'està descrivint tant pel Jordi Armenteres com per vostè, la gent estat, és a dir, la Unió Europea i els estats, en la seva descripció no els ve que apareixen. Bé que apareixen voluntaris, bé que apareixen, però els estats, o sigui, la Unió Europea, que ha dedicat el fons de pau, ha dedicat no sé quants milions per comprar armes, què està destinant ara mateix per fer això? És a dir, quins recursos està posant per això? I després una altra cosa, és veritat que l'acollida, que els refugiats deuen voler en aquests moments estar propers a la frontera, cosa absolutament normal perquè volen tornar, però en cas de que la situació es compliqui, la Unió Europea se'l haurà de plantejar una política. Recordem que el 2015 Alemanya va rebre 1 milió de refugiats en aquest moment i no crec que Alemanya estigui per ara mateix 2 milions a tot Alemanya.
El que de moment sembla que sobretot està fent la Unió Europea és facilitar tot el tema dels passaports i a nivell legal. O sigui, una de les coses que ha anunciat la Unió Europea és justament que, bueno, doncs que tots aquests refugiats tindran una via ràpida, no?, per regularitzar-se, per tenir els papers i per conviure entre nosaltres. Justament aquest és un dels problemes, diguem-ne, burocràtics que tenim ara. La Unió Europea doncs ha d'explicar-li al govern espanyol com ho farà. El govern espanyol ha anunciat 3 grans centres de recollida i el govern espanyol ara ha de coordinar-se amb els diferents governs autonòmics i necessitem aquesta coordinació, per exemple, entre el govern espanyol, el govern català i els ajuntaments per fer una acollida en condicions. Recordem que a la crisi anterior, doncs, quan van arribar a refugiats i refugiades, òbviament que mai es van complir els compromisos que el propi govern espanyol havia anunciat, però sí que ens van distribuir per tota Catalunya i després aquí els ajuntaments i la ciutadania és on poden tenir un paper importantíssim en acompanyar aquestes persones, en acollir-les, en acompanyar-les en tots els seus tràmits i en fer-los la vida el més fàcil possible. Però tot això requereix ara mateix, sobretot també perquè flueixin recursos, vull dir, perquè ni els ajuntaments ajuntaments ni les entitats poden treballar sense aquests recursos que ha de comprometre el govern espanyol, que ha de comprometre el govern català, que, com us dic, vam tenir una reunió del Comitè Català d'Ajut Humanitari i d'Emergència dilluns, i les entitats encara estem esperant quina és la partida que el govern català dedicarà, doncs, a aquests temes.
No sé si el Ramon tenia alguna cosa que comentar-li abans.
No, jo respecte al tema que comentàvem anteriorment, i per poder-ho tenir, perquè quan abans en Jordi li ha preguntat, escolti'm, agafem un cotxe i anem cap a Ucraïna, hi ha hagut una certa, diguem-ne, divagació en la resposta, si m'ho permet així. Jo li agradaria una resposta de sí o no. Si ara jo vull agafar un cotxe i me'n vull anar a Ucraïna, vostè m'ho recomana sí o no?
Nosaltres el que no volem és que la gent senti que no els deixem ajudar, o sigui, això d'entrada. Nosaltres no recomanem això. I el que recomanem és, per exemple, això que ens han estat explicat fins ara. Aquí hi ha l'administració implicada catalana, la DGAIA, i hi ha una organització amb 20 anys d'experiència. Doncs són aquestes les vies apropiades per poder fer, perquè si no, no podem garantir l'acollida d'aquests nens, ni podem controlar qui són ni com els podrem ajudar. Òbviament, aquest és el tipus de suport que nosaltres demanem, aquest tipus d'endreçament, com dèiem al principi, i de fer les coses, però ben fetes.
Ha quedat clar.
Perdó, jo puc preguntar una cosa?
Sí, però més endavant.
És que està planant tota l'estona tot aquest afer de la tracta de menors, de venir en compte, i no acabo d'entendre exactament com es produeix. És a dir, d'entrada, hi ha menors que fugen sols de la guerra, i després va un tio allà que és un pedrastre i se'ls emporta, o és un tio que és un traficant? És que no entenc, perquè estem alertant molt d'aquest perill, però no el sé veure concretat, i m'agradaria que m'ho expliqués una mica millor.
És senzillament que quan tu veus, diguem-ne, adults amb criatures, has de comprovar molt bé que siguin família, perquè no saps com s'estan movent ni en qui.
Clar, i que efectivament hi ha gent disposada a fer trata de menors. Sí. Estem parlant de trata de menors, no? I què dius, Pere?
No, és que jo tenia que anava algú a la frontera a caçar menors i endur-se'ls a no sé ben bé on. Llavors ja és que la tracta ja comença al sortir
home,
del país.
Home, dit aquí així d'aquesta manera, però bueno, tampoc vas molt desencaminat, eh?
Ens desencaminis tant,
sí. I llavors ja és la família, o sigui, ja són gent que en origen potser simulen ser una família. Alguna intenció.
Però... el que passa és que tampoc, a veure, tampoc hem de centrar aquí tota l'atenció com si fos, vull dir, això passa sempre en situacions en què s'estan movent milions de persones, i lamentablement doncs la trata de menors i de dones, no oblidem també, és un negoci molt important.
Moltes gràcies, Montse Santolino, per haver-nos atès avui aquí a
moltes gràcies a vosaltres per l'interès, i sisplau no deixeu de parlar d'aquests temes.
No, perquè
es puguem fer les coses bé, perquè puguem fer les coses bé.
Al contrari, és que a vegades tinc una mica la sensació de que estem compartint, i reitero que a vegades em sap greu dir-ho d'aquesta manera, però per les imatges que estic veient, estem convertint la frontera de Polònia amb Ucraïna en una mena de...
Es pot convertir en un parc temàtic, i per això és important que fem les coses bé.
Anem a passar el cap de setmana, anem a portar roba dels veïns, i de pas veiem què està passant allà. I que, perquè això ens cau a prop. És que és una...
Dit això, Jordi, sí. Perdona'm que dic, perquè avui tornaré a insistir, perquè no voldria que quedés clar, amb la millor bona voluntat.
Com està?
Eh?
No tinguis cap mena de dubte.
Amb el cor a la mà i amb ganes de fer-ho, perquè jo mateix en aquests moments, ahir parlàvem a casa, escolta'm, no podríem fer alguna cosa? Podríem acollir una criatura? No ho sé, francament. Perquè jo crec que tots els que estem aquí...
Hi haurà temps per això,
però vull dir que a vegades cal refredar una mica i dir, escolta'm, parem un moment, deixem que la gent que sap de què va aquest tema ho facin. És només això, però de cap de les maneres podem dir que la gent que ho fa amb bona voluntat i amb ganes d'ajudar, diguem-ne, se'ls pugui criticar. Ja és més lluny, com a mínim, de la meva intenció.
Armenteres, vols dir alguna cosa sobre aquest tema?
Mira, la bona notícia d'aquestes últimes 24 hores és que l'entrada de fronteres s'estabilitza. O sigui, les últimes 24 hores han passat fronteres 141.500 persones, 140.000 les anteriors 24 hores. I aquí hi ha un altre element. Tinguem present que la gent que entraran en aquests moments és gent que té vincles amb Europa, que es coneix Europa. I això t'ho estan dient les ONGs que estan treballant aquí, els voluntaris et diuen, ostres, és gent que sap com a mínim on vol anar. El tema aquí serà quan vinguin els qui fugen, ja no per por, sinó perquè ho han perdut tot, perquè se'ls ha destruït la casa i han d'abandonar Ucraïna, que aquesta serà la segona onada que està alertant ACNUR, que es produirà en els propers dies, i llavors allò sí que serà un problema, perquè serà gent, o sigui, la gent que no ha viatjat mai i que en aquests moments es queda a Ucraïna perquè creu que pot aguantar, aquests són els que hauran d'acabar sortint, i aquests són els que les ONGs diuen que hi pot haver un perill evident quan arribin a Europa de com s'acullen.
Molt bé. Moltes gràcies a Montse Santolino, coordinadora de la Federació Catalana d'ONGs. Bon dia i fins aviat. Sort.
Molt bé, gràcies. Adéu.